Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia últim de tardor. Quan falti un minut per les 5 de la tarda donarem oficialment la benvinguda a l'hivern astronòmic. I ho farem encara dintre un context anticiclònic.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Hola, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 21 de desembre del 2021, dia molt semblant un altre cop als últims dels últims dies, menys assolellat que ahir, això sí, algun núvol podria deixar el cel una mica més enterbolit, màximes avui de 12 graus. Ara mateix tenim 5 graus a Pals, tenim 7 graus a Palamós i 4 graus a Santa Cristina d'Aro, això en el dia en què entrem a l'hivern, winter is coming, i winter is coming també a nivell de les dades i a nivell de les restriccions, perquè, com ja sabeu, tornen les restriccions a Catalunya per culpa de la pandèmia, per culpa del fet que no hi ha prou gent vacunada, per culpa del fet de la variant Omicron, que s'escapa a les vacunes en el fet, pel que fa al contagi, no? I que ara mateix, si estàs vacunat, tant com, si estàs vacunat com si no ho estàs, tens el mateix risc d'infectar-te. Una altra cosa és que si estàs vacunat, seguríssimament passaràs la malaltia de forma lleu. En canvi, si no ho estàs, doncs tens més risc de passar-la de forma lleu. Les dades ho demostren, no? Per tot això, hi ha noves restriccions, que a més esperem que no durin gaire, però que estaran actives durant el Nadal. Límit de 10 persones a les trobades, tanquen les discoteques, hi haurà un toc de queda d'una a 6, la restauració estarà limitada al 50% a l'interior i al 70% a l'exterior, tots els comerços, gimnasos, cultura al 70%, i es recomana el teletreball tant a la funció pública com a la funció privada. Això és el que entrarà en vigor a partir de la nit de dijous a divendres, si el TCJ hi dona suport. Avui parlarem de la situació aquí al Baix Empordà i parlarem amb la directora assistencial de salut del Baix Empordà, que és l'Anna Rivera. De tot això, de tot plegat, de com estem aquí a Catalunya, de què hem d'esperar de la pandèmia en els propers mesos. Però, clar, el fet és que molta gent ja està molt cansada, molts estem molt cansats, molt saturats de tanta informació. Esperem que aquesta sigui l'última vegada que s'apliquen restriccions, però mai se sap. Són les 8:02. Avui al Supermatí també us explicarem que Junts per Catalunya, que està dins del govern municipal, de Palafrugell, demana aturar una reforma que ha impulsat el mateix Ajuntament de Palafrugell. I, de fet, sembla que els membres de Junts pel, de dins del govern no hi estan d'acord, però ara Junts per Catalunya, Junts per Palafrugell, ha fet aquest comunicat demanant aturar la reforma del plaça Priorat Santana. Déu-n'hi-do. També us explicarem que Torroella de Montgrí demana a la Generalitat que compri la base Loren per evitar que un particular que l'ha comprat i faci destrosses mediambientals. I també us donarem detalls dels primers noms que s'han confirmat pel Portaferrada d'aquest any, per la 60a edició del Festival de Sant Feliu de Guíxols. Les 8 i ara 3 minuts. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital, en Sergi Villena, la Paula Brines, l'Anna Salvador i la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola, hola, bon dia.
Evidentment, nosaltres seguint les recomanacions i teletreballant tots, eh? Com us dèiem, noves mesures que entraran en vigor de dijous a divendres, la nit de dijous a divendres, i que el TCJ hi ha de donar el vistiplau en moltes d'elles, límit de trobades a 10 persones, tanquen les discoteques, toc de queda d'una a 6, restauració al 50% a l'interior, 100% a l'exterior, comerç, cultura, gimnasos al 70% i recomanació de teletreballar. Això entrarà en vigor, com us dèiem, de dijous a divendres, per tant, just a la prèvia de Nadal, i el TCJ abans hi ha de donar el vistiplau. Avui parlarem amb l'Anna Rivera, directora assistencial de salut del Baix Empordà, per saber quina és la situació aquí a l'Empordà. Junts per Catalunya demana aturar la reforma de la plaça Priorat Santana.
Des del partit expliquen que és una reforma que no s'ha consensuat amb els afectats de les obres. A més, a causa de la situació actual de la Covid-19, des de Junts per Palafrugell creuen que hi ha altres accions que s'han de dur a terme abans per facilitar, per exemple, la recuperació econòmica i social de la població.
Recordem, però, que Junts per Catalunya, Junts per Palafrugell, forma part de l'equip municipal de Palafrugell. Sí, que clar, aquestes coses s'han de pensar una mica abans. Torrella de Montgrí demana a la Generalitat que es quedi la base Loren després que un particular l'hagi comprat.
L'espai està situat en ple parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i en uns terrenys d'especial protecció pel seu valor paisatgístic i mediambiental. Per això l'Ajuntament vol que s'exerceixi el dret de tanteig i retracte perquè torni a mans públiques.
I també us hem d'explicar que la Central Sindical d'Independents i de Funcionaris, el CESIF, ha denunciat l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols davant la Inspecció de Treball per greus incompliments en matèria de riscos laborals.
El CESIF denuncia Sant Feliu de Guíxols a Inspecció de Treball per un edifici assegurant que han aparegut ratolins i rates mortes. El sindicat també alerta que la calefacció a les dependències municipals de les vetlladores està variada.
Les 8 i 6 minuts, Castell d'Aro recupera el pessebre vivent més antic de Catalunya amb cautela per les possibles restriccions pel coronavirus.
Els organitzadors destaquen que la venda d'entrades per internet va a bon ritme i celebren l'interès dels visitants. Unes 1.300 persones van assistir a la inauguració. Tot i això, es mantenen mesures de seguretat com les mascaretes i el control d'aforament per evitar contagis.
Que a hores d'ara aquesta és l'única mesura, eh? El control d'aforament, i hauran d'estar al 70% com a activitat cultural que són, hauran d'estar al 70% de l'aforament. Esperem que ja no hi hagi tantes restriccions quan arribi la gira de comiat de Serrat, que passarà pel Portaferrada 2022 de Sant Feliu de Guíxols.
El Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat els primers noms de la seva cartellera. Alguns noms destacats són el de Nati Peluso, Simple Minds o Cool and the Gang. El Festival Ganxó encetarà la seva 60a edició el proper 2 de juliol.
I hem d'explicar també, titular que destaquem a aquesta hora, que el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, ara que parlarem amb l'Anna Rivera, fa una donació a Càritas de 5,8 tones d'aliment i altres productes bàsics.
És el 12è any consecutiu que es fa la donació i s'ha repartit entre Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, la Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí.
Gràcies, Àlex. Més enllà del Baix Empordà, doncs, hem de destacar diverses notícies que ens porten a, per exemple, a començar parlant de la pandèmia, també, perquè la Comissió Europea ha avalat, ha donat llum verda a una nova vacuna, que és la Novavax, que és la cinquena vacuna aprovada a la Unió Europea. Els assajos clínics demostren que té una eficàcia al voltant del 90% i consta de dues dosis administrades amb 3 setmanes de diferència. I, per cert, que els vacunats amb AstraZeneca podran demanar hora a partir d'avui per la tercera dosi. És important que se la posin, molt important. Salut anuncia que no oferirà més dosis sense cita en els grans punts de vacunació. El major Josep Lluís Trapero ha estat destituït com a cap dels Mossos d'Esquadra. Li ha comunicat al conseller d'Interior i el substituirà el comissari Josep Maria Estela, cap de la regió policial de Tarragona. El Tribunal Suprem obre judici contra Eulàlia Reguant per negar-se a respondre a Vox al judici del procés. La diputada de la CUP s'enfronta a una petició de 6 mesos de presó i en inhabilitació per desobediència greu. Aquestes són les notícies que destaquem a aquesta hora del matí. Són les 8 i 8 minuts. Ara és moment de la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quin temps farà avui que acomiadem la tardor?
Avui dimarts encara seguim amb pressions altes. És veritat que l'anticicló ja comença a donar senyals d'afebliment, però no són suficientment contundents com per girar la seva dinàmica. I en aquest sentit, el discurs de la previsió queda molt semblant als que anem fent. El matí serà molt fred, potser una mica menys que ahir perquè ahir van marcar valors bastant negatius a la comarca i exemples poden ser els menys 1,1 graus a la Bisbal i els menys 2,2 a la Tallada. I avui poden pujar un parell de graus més a les temperatures mínimes. Les màximes seguiran molt iguals a la ratlla dels 12 graus. Avui el cel serà menys assolellat que ahir. Algun núvol podrà deixar el dia més enterbolit. No hi ha gaire notícia més per destacar. Però quan falti un minut per les 5 de la tarda, donarem oficialment la benvinguda a l'hivern astronòmic i ho farem encara en un context anticiclònic. Tot i això, comencem a veure un canvi que de cara a dijous podrà portar una pujada de les temperatures. La incertesa està servida pel final de setmana i els dies següents, perquè quedem pendents de l'arribada d'una baixa que inestabilitzaria l'atmosfera.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al Supermatí de Radio Capital ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
fred s'ha instal·lat en aquest mes de desembre, que pinta de colors vermells, daurats, blaus, verds i platejats als carrers i les llars. Els cors s'escalfen a la llum de les estrelles que pengen dels arbres i que ens saluden des del cel. I la il·lusió, l'esperança, l'alegria i tots els somriures del món en el que viuen els infants en aquestes dates envaeixen cada racó del nostre camí diari. Un camí diari on la paraula Nadal pren el seu autèntic significat. I aquí, a l'Empordà, a més, les onades del mar sonen i ressonen a cançons que amenitzen qualsevol vetllada especial. Les nues branques dels arbres es deixen vestir de festa. Els plats de la nostra terra serveixen amb més caliu a cada taula de qualsevol dels restaurants que visitem. El comerç ens obre unes portes que no es tanquen a ningú i que acompanyen un gran somriure a cada nou client. El teatre, les exposicions, els museus esperen a tots amb una gran abraçada. És l'Empordà, on la màgia de cada racó ens transmet més màgia, on un lloc és més que un lloc, on un gran regal està ple de grans regals. En aquestes dates tan assenyalades, aprofitem per regalar i regalar-nos més Empordà. Aprofitem per fer de cada dia un dia més especial i saludem el nou any que entren des del cor amb el cor. Bones festes a tothom!
Igualment, Sabel, i avui a la cançó del dia un retorn, bueno, retorn, no han marxat mai els Amics de les Arts, però ara tornen amb Jean-Luc, una nova versió que han fet amb Pablo López per la Marató. Jean-Luc.
D'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
Se'ns va fer tard.
Se'ns va fer tard. Va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
Ja et deixo aquí sobre un cobrellit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable.
Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom.
Difícilment igual.
De ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això acabarà siguent
un rotllo patatero.
I en un plànol seqüència una frase magistral: una dona és una dona, no et preocupis, tant se val.
Va fer un petó que encara
entendreu, però no puc, una situació en què estem molts ara mateix en el que està passant a tot el món. De seguida tornem i ho intentarem resoldre amb l'Anna Rivera, directora assistencial de salut del Baix Empordà. Et fa sentir feliç?
Aquest Nadal la sort t'espera a Palafrugell. Amb les teves compres podràs guanyar 10.000 euros i jugar a la gran ruleta d'oxigen que regalarà 2.000 euros en descomptes i centenars d'obsequis i participacions pel gran premi final. I el 4 de gener la ruleta infantil pels petits de la casa. Fins al 6 de gener viu el Nadal a Palafrugell. Fes les teves compres i troba la sort. Oxigen. Bon Nadal i bones compres.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonja es trarà d'una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Vine a Begur, on trobaràs comerç de proximitat i comerç autèntic. A partir del 4 de desembre a Begur hi haurà un munt d'activitats que no et pots perdre. Encesa de llums de Nadal, enlairament de globus, tallers infantils, tiró, cantada de Nadales, pesebre vivent teatralitzat, carter reial i un llarg etcètera. Vine a gaudir de tot un mes d'activitats de Nadal a Begur. Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Ràdio. 8 i 18 minuts. L'hivern ens porta noves mesures contra el coronavirus, concretament contra la variant Omicron. Les reunions estaran limitades a 10 persones, hi ha aforaments limitats en restauració al 50% a l'interior i al 100% a l'exterior. El comerç, la cultura, els gimnasos hauran d'estar, només podran encabir el 70% del seu aforament, han de tancar les discoteques i es recomana tornar al teletreball en la mesura del possible. Això són les mesures que aplica el govern per aturar, per intentar aturar l'avenç d'aquesta variant Omicron que ha duplicat els contagis a les portes del Nadal i que promet seguir fent augmentar els contagis els propers dies. Ara mateix al Baix Empordà tenim un risc de rebrot de 1.378, un RT de 2,10 i el 12% de les proves que es fan donen positiu. En volem parlar amb la directora assistencial de salut del Baix Empordà, l'Anna Rivera. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Com estem?
Bueno, anem fent. Pitjor del que ens semblava que podíem estar. Ens semblava que aquesta sisena onada no picaria tan fort com està picant i ens ha sorprès cap a negatiu, dit així.
L'altre dia explicàvem que aquí al Baix Empordà es va trobar un dels primers casos de la variant Omicron. Podem dir que ja la majoria dels casos aquí ja són d'aquesta variant?
No ho podem dir perquè quan... O sigui, sabem que és una variant o és una altra, perquè agafem una PCR d'un pacient, la portem en un laboratori a Barcelona i es seqüencia. Això tarda unes hores, inclús uns dies, i llavors ens diuen que és aquesta variant. El cas que ens va passar, que comentes, el primer cas d'Omicron aquí a Palamós, va ser un cas d'una noia que venia de Sud-àfrica. Per tant, tal qual va arribar al servei d'urgències i va expressar que venia d'aquest país, ja vam tenir les sospites, llavors va ser quan vam trucar a Epidemiologia va venir a buscar la PCR i la van analitzar. Clar, ara la seqüenciació de les PCRs es fa o de forma aleatòria, és a dir, Epidemiologia, de totes les PCRs que es van fent a tot arreu, n'agafa unes quantes i les va seqüenciant, o perquè hi ha viatges o sospites que et fan pensar que potser aquella variant és diferent. Per tant, nosaltres que sapiguem, només tenim aquell cas. Val. El que no vol dir que se n'estiguin seqüenciant ara i n'hi hagi de més.
Val. Perquè, clar, aquesta pujada, la pujada altíssima d'arreu de tot el país, també es repeteix aquí al Baix Empordà.
Sí, tot i que de la província de Girona no som els que estem pitjors, és veritat que són unes dades que acabes de dir que no preveuen un futur massa tranquil pel que fa al tema de la pandèmia Covid. És a dir, són uns indicadors que han empitjorat en molt poc temps, que vol dir que la transmissió a la comunitat, que és això que ens fa tanta por, no? Que el virus comenci a circular, ja hi és, i que, bueno, tal com va explicar el conseller, hem de prendre precaucions.
I a l'hospital, quina és la situació?
Mira, a l'hospital ara tenim al voltant d'una vintena de pacients Covid ingressats, en tenim 12 més a Palamós, gent gran, i bueno, el problema a l'hospital ha sigut no tant el Covid, que sí que tenim molts pacients i han incrementat aquests ingressos Covid, sinó que aquests s'han sumat a tots els ingressos de més que tenim als hiverns. És a dir, que s'han sumat a tots els pacients que els hiverns que no tenien pandèmia ja ens pujava i que inclús havíem de reforçar personal i tot. Clar, al sumar les dues coses ha sigut quan a l'hospital, que ja sabeu que és un hospital petit, que sempre ens queixem del mateix, que falten llits, ha sigut quan hem començat a veure que no hi havia suficients llits per tota la gent que ingressava, tant Covid com no Covid, i és quan hem decidit parar tota aquella intervenció quirúrgica que pot esperar, i la programem per una mica més endavant, que la situació estigui millor, i deixar aquests llits per als pacients que ens arriben d'urgències i han d'ingressar.
Això encara és actiu, eh? Vull dir, això encara, qui s'hagi de fer una operació que no sigui urgent, que sàpiga que segurament li anul·len.
Exactament, aquesta setmana ja s'han anul·lat totes. Durant les vacances de Nadal és veritat que amb les vacances dels professionals hi ha molta menys intervenció, molta menys activitat a quiròfan, per tant, els afectats seran molts menys, i passant les vacances de Nadal tornem a mirar com està.
Clar, quina és la tipologia de persones ingressades ara mateix? Vull dir, podem dir que són persones sense vacunar, o quines són les característiques?
Sí, no. Dels pacients Covid podem dir que la gran majoria és un 80%, són majors de 60 anys, en tenim molt pocs que siguin menors d'aquesta edat, i el 75%, els 70, són gent que porta les dues dosis de la vacuna. També és veritat que són persones que tenen patologies de base que fan que quan s'han infectat el seu cos hagi reaccionat pitjor per aquesta patologia i això fa que hagin d'ingressar. És cert que amb aquests pacients vacunats no veiem, o veiem molt pocs, pacients que hagin de baixar a l'UCIM, que en diem, aquesta part que és com de semicrítics, i s'hagin d'intubar. És a dir, el que acabem veient són els pacients que no estan vacunats són els que evolucionen pitjor, i els que estan vacunats són els que evolucionen més favorablement.
Podem dir, per exemple, que són persones vacunades amb AstraZeneca, que ara ja es deia...
No, això ho vam estar mirant. No, això ho vam estar... És cert que quan tu mires les curves de la població... AstraZeneca és una població que ens preocupa perquè està pujant molt els infectats per AstraZeneca, és el que també comentava ahir el conseller, que la vacuna d'AstraZeneca sembla que no funciona massa amb la variant Omicron. Per això aprofito també per dir que tota aquella gent que porta AstraZeneca, tingui l'edat que tingui, si us plau que s'acosti els punts de vacunació a posar la tercera dosi. Val? Llavors, és veritat això que et deia, que els AstraZeneca estan pujant, però a l'hospital no hem notat que tinguem moltíssima més gent d'AstraZeneca, però també és veritat que ens movem amb una mostra petita i diem sempre, les mostres que tenim a Palamós no sé si podem parlar massa de tendència.
Clar, el que passa és que, clar, molta gent, vull dir, el sentiment majoritari hi era d'incredulitat, no? Perquè s'havia promès que el Nadal seria normal, a vosaltres també, ja ara ho deies, pensàvem que tot això seria acabaria abans. Però, clar, això fins quan? Perquè, clar, no sé, quina sensació teniu vosaltres? Perquè això sembla que no s'hagi d'acabar mai.
És la sensació, l'altre dia també ho dèiem, és com una mica de que ens han anat donant cops de puny durant l'any, perquè vam començar l'any amb l'esperança de que aquest any ja tot s'acabaria, bueno, que tindrem un any molt més tranquil, amb moltes ganes de fer projectes que no tinguessin a veure amb la Covid, amb professionals, bueno, pensant en altres coses... La cinquena onada ens va enganxar molt a contrapeu, amb el que va ser un cop de puny, i aquesta n'és una altra. Nosaltres també estem molt cansats, som professionals sanitaris, la gent està treballant moltes hores i ho està donant tot, però és certa aquesta sensació que entenem que si la tenim els professionals sanitaris, la població també, la gent està cansada, té ganes de fer la vida normal. És cert per això que tot i aquesta sensació, doncs hem de treure una mica les energies d'on sigui, les ganes de fer, intentar, bueno, protegir els que més estimem, els familiars, amb els qui convivim, els amics, no? I intentar ser molt prudent aquestes vacances de Nadal, tenint en compte que la realitat és que l'Omicron, que sembla que és el virus que anirà venint i que cada vegada n'hi haurà més, és molt contagiós i que moltes vegades la persona que tenim davant amb qui estem dinant no sabem les patologies prèvies que té, no sabem qui hi ha allà dintre i no sabem el seu cos com pot reaccionar. Per tant, hem de protegir la gent que ens estimem, hem d'aconseguir que aquesta gent no hagi d'entrar en un hospital perquè ja serà fotut passar el Nadal amb bombolles separades i no podem ajuntar, com perquè, a més, una d'aquestes persones hagi d'estar ingressada en un hospital o, pitjor, en una unitat de semicrítics que, evidentment, no saps quina evolució tindrà. Per tant, hem de treure les energies d'on puguem per passar el Nadal tan bé com puguem i tan sans com puguem estar.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, ara parlaves del Nadal, potser la millor mesura que cal prendre entre tots és vacunar-se. Per això m'agradaria que ens expliquessis ara mateix, en aquests moments, perquè molta gent deu pensar, si estem igual que l'any passat, de què m'ha servit vacunar-me? M'agradaria que ens diguessis de què serveix ara mateix vacunar-se per qui no tingui cap dosi i per qui tingui dues i s'hagi de posar la tercera.
Val, pel que no en tingui cap, vacunar-se suposa un passaport cap a la salut. És a dir, una persona vacunada ja sabem que pot tenir el virus, però poso d'exemple aquí a l'hospital. Aquí a l'hospital tenim un 95% de professionals vacunats i no té res a veure la situació en la que estàvem la primera onada amb professionals ingressats, professionals de la UCI, professionals que no podien tornar a treballar per com estaven, a com hem passat aquestes dues últimes onades, que els professionals es contagien, vacunats, es contagien, estan a casa 10 dies, es troben bé, agafen atacs d'ansietat perquè els agradaria aquí estar ajudant, treballant, i una vegada la PCR en surt negativa es tornen a incorporar amb energies i amb ganes. És a dir, no hem tingut aquells professionals que s'han allargat les malalties, que han tingut long COVID, al contrari, han sigut pacients, hi ha professionals que han anat molt ràpid en la recuperació. Per tant, qui dubti en posar-se la vacuna, si se la posa, li assegurem que aquesta infecció per COVID que potser tindrà, la passarà tranquil·lament a casa seva mirant sèries de Netflix i no patint per si s'ofega o no s'ofega. Val? Els de la tercera dosi. És veritat que la immunitat, el que anem veient és que no és eterna. Llavors, bueno, va baixant. Per tant, és important donar una empenta a aquesta immunitat perquè torni a pujar, i aquesta és la feina de la tercera dosi. És a dir, les persones ja estan immunitzades de la primera i la segona, i el que busquem és que aquesta immunitat, que ja està de capa caiguda, que va baixant i que va disminuint, donar-li una dosi que l'empenyi cap amunt i tornem a tenir la immunitat que teníem abans. Els d'AstraZeneca, com deia, els de Janssen, amb més raó han de venir a posar-se la tercera, perquè ja s'ha vist que l'Omicron, sembla que aquesta vacuna, les dues, ni Janssen ni Astra, són massa, i fan massa res. Per tant, sí que és important que totes aquestes persones, sense cita, vagin als punts vacunals, que els vacunarem encantats i podran passar les festes molt més tranquils del que segurament poden estar ara.
Mm-hmm. Qui és qui es pot demanar aquesta cita per aquesta tercera dosi? AstraZeneca, Janssen, de qualsevol edat, eh? Qualsevol persona que tingués AstraZeneca,
sí.
Janssen.
Sí, revisem això, Dani, perquè s'ha fet tot una mica complicat, sí. I és veritat que la gent està una mica embolicada. Mira, els que portin AstraZeneca i Janssen, és igual l'edat, es poden anar a vacunar, ja. No, ens és igual. Val? Per tant, es poden acostar. Llavors, les persones que porten Pfizer o Moderna, hi han dues condicions. La primera, que han de tenir 60 anys o més, i la segona, que ha de fer 6 mesos o més de la segona dosi. Per tant, si tenim una persona de 60 anys que fa 3 mesos que li van posar Pfizer o Moderna, no es pot vacunar. I si tenim una persona de 40 anys que li van posar Pfizer o Moderna fa més de 6 mesos, tampoc es pot vacunar. Val? És a dir, més de 60 anys i que faci 6 mesos de la segona dosi. I llavors també s'ha obert la vacunació a tots els col·lectius sanitaris d'atenció domiciliària o fisioterapeutes, podòlegs, la gent que té clíniques privades. També s'ha obert a cossos i forces de seguretat, Mossos, policies, i s'ha obert a professors i mestres, però bueno, dir això i dir que vinguin tots els d'Astra és el mateix, perquè recordeu que els professors els vam vacunar molt al començament amb AstraZeneca.
Mm-hmm. Clar, això... ara la gent pot demanar hora sense cita prèvia? Com funciona?
Sí, aquí al Baix Empordà també ho hem fet complicat. Mira, aquí al Baix Empordà es fa sense cita prèvia fins passat festes, que mantindrem els punts sense cita prèvia i obrirem un punt amb cita, val? Farem les dues coses. A nosaltres els punts sense cita ens van molt bé. Pensa que, no sé, em sembla que va ser la setmana passada a Palamós, en 4 hores van posar 1.100 dosis.
Carai!
Llavors, sí, i no es fan cues, llavors la gent s'acosta, veu que no hi ha cua, es posa la cua, es vacuna i se'n va. Per tant, això ho seguirem fent. També afavoreix poder vacunar la gent més a prop de casa seva, que si fessin només en un punt, per exemple, Sant Antoni de Calonja, uh-huh. Poder la gent que és de més lluny, de Torroella, l'Estartit, els hi costaria acostar-s'hi. Llavors, seguim creient que hem d'acostar la vacunació a prop de les cases, o a prop del CAP, en aquest cas. Per tant, seguirem mantenint aquest punt setmanal, que n'hi ha una a la Bisbal, una a Torroella, una a Palamós i una a Palafrugell, sense cita, això va fixa, i a més, passats festes, obrirem Sant Antoni de Calonge, que serà un punt amb cita prèvia. Llavors, ara aquí sí que hi ha la gent, podrà anar amb cita o sense. Les cues seran exactament les mateixes, perquè no depèn de si donem cita o no, sinó de la capacitat que tenim per vacunar. I ara tothom que entra es posa a la cua es vacuna, val? Perquè hem demanat molta vacuna, i no volem que ningú es quedi sense. Per tant, tant ara fins passat festes, que no podem obrir Sant Antoni de Calonge perquè està ocupat per altres actes, ja teniu el calendari en el que la gent es pot acostar a qualsevol dels punts, és a dir, encara que si jo soc de Palamós, que vacunen dimecres al matí, em va més ben a Torroella, que és alguns dilluns i alguns dijous a la tarda, doncs cap problema, cap a Torroella. És a dir, al final el que volem és que fer-ho còmode i si prefereixes anar més a prop de casa, més a prop, i si vols desplaçar per l'horari, també. Llavors, avui mateix, ara s'està vacunant a la Bisbal i a la tarda es vacunarà a Palafrugell. Per tant, animar sobretot els d'AstraZeneca que es van posar la tercera dosi i tots aquells que s'ho han repensat i volen posar la primera, també cap allà.
I els majors de 60 anys, que són, com ens deies, les persones que tenen més risc d'entrar a l'hospital, encara que, amb les dues dosis, com ens explicaves ara, no? Que és el perfil majoritari.
Exacte.
Molt
és
bé.
És cert que amb els de 70 anys ens està costant menys vacunar que els de 60-69. Per tant, hem d'insistir molt amb els de 60-69.
Ja passava en el seu moment, no? Amb les primeres dosis, no?
Sí.
Que potser
sí.
Tenen
sí.
menys sensació de risc. No sé si és això o què, però vaja.
Bueno, no ho sé.
Molt bé. I clar, això de cara al Nadal, ja sabem que les mesures són les que són, vull dir, tindrem les reunions limitades a 10 persones, per Cap d'Any no podrem marxar de festa a una discoteca perquè estaran tancades, però clar, la recomanació és anar molt en compte, no?
La recomanació és prudència, i la recomanació és intentar no barrejar bombolles, i mantenir aquelles mesures que ja en sabem, perquè al final ens les tatuarem, no? La de la mascareta, distància, ventilació i higiene de mans. Val? Llavors, se suma el Nadal, que ens ajuntàvem moltes bombolles, doncs ho haurem de deixar per passar festes i poder-ho celebrar un Nadal de cara al febrer, poder, però amb més tranquil·litat i podent abraçar la gent de la família.
Què en penses tu del fet de fer-se un test d'antígens immediatament abans de la trobada per donar més seguretat?
Jo crec que no serveix de res i que no ens podem fiar d'això. És a dir, hem demostrat que els testos d'antígens van bé quan els pacients tenen clínica de fa menys de 5 dies. Per què? Perquè sabem que els testos d'antígens són sensibles als primers 5 dies de la infecció. Clar, les persones que estan asimptomàtiques, si estan infectades, no saps si estan als 5 dies, del 7 al 8è, del 10 al 12è. Llavors, clar, un test d'antígen negatiu pot ser d'una persona que està infectada ja fa una setmana i aquesta persona contagiarà i pot contagiar les persones que hi ha. Per tant, jo no em quedaria tranquil·la, és a dir, no em tancaria en un menjador amb 20 persones que s'hagin fet un test i totes sortien negatives.
Mm-hmm. Però potser abans de trobar-se amb una bombolla més petita, diguem-ne, tampoc, no?
Jo crec que aquest Nadal l'hem de celebrar amb la bombolla nostra.
Yeah.
Acabarem farts de la bombolla, no et dic pas que no, Dani? Ja necessitarem desintoxicar-nos després de Nadal, però jo crec que no podem fer masses invents de quedar amb moltes més bombolles. Si volem quedar i volem anar d'excursió a l'aire lliure, amb això ja sabeu que cap problema, si poden mantenir les distàncies i tot, amb un restaurant, amb un menjador d'una casa, finestres tancades i molta gent, jo crec que és perillós.
Clar, que molta gent no entendrà que tots vacunats i no es pugui fer això, no? Això és el que costa, cal fer més pedagogia.
Sí, sí, ja ho entenc, eh? Però també el que dèiem, estar vacunat no vol dir que no et puguis contagiar i hi ha gent amb patologies que tot i estar vacunat quan es contagia de venir aquí a l'hospital. Llavors, cal, ara que sabem que hi ha molta transmissió comunitària jugant-se-les amb els avis, els tiets, de quedar per un dinar i que això suposi que poder aquests avis, aquests tiets, hagin d'ingressar llavors a un hospital, jo crec que no compensa. Però clar, això també al final és una decisió de cadascú. Sincerament crec que és molt més fàcil estar encara que separat, que no jugar-se-la i sabent que aquell dinar pot acabar com el Rosari de l'Aurora.
Molt bé. Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà. Ja fa molt de temps que diem, aviam si podem deixar de parlar tan sovint per aquestes qüestions i podem parlar d'altres coses. De moment encara no ens deixa el virus, però esperem que algun dia això arribi, no? En el fet de poder...
Arribarà, Dani.
Doncs, Anna, gràcies per passar avui de nou pel Supermatí, que tinguis molt bon dia, molt bones festes i molt bon any nou.
Igualment, cuideu-vos molt.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí demana a la Generalitat que exerceixi el dret de tanteig i retracte i recuperi els terrenys de l'antiga Basa Loren que l'Estat ha venut a un particular. Paula Brines.
En una petició formal, l'alcalde Jordi Colomí ha recordat al director general de Polítiques Ambientals, Antoni Ferran, que l'espai s'ha situat en ple parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i en uns terrenys d'especial protecció pel seu valor paisatgístic i mediambiental. En aquest sentit, l'Ajuntament insisteix que la declaració d'un espai protegit porta aparellada la declaració d'utilitat pública a efectes d'expropiació i faculta l'exercici del dret de tanteig i retracte per part de la comunitat autònoma. En relació a això, Colomí reitera que el posicionament municipal sempre ha passat perquè els terrenys reverteixin al poble a un preu simbòlic i que la finca es destini a usos vinculats al parc o bé retronalitzi l'espai, com es va fer amb la platera. L'alcalde també recorda que com es troba en una zona protegida, el particular que l'ha adquirit no hi podrà fer res. Sobre això, Colomí diu que estan sorpresos i descontents per la manca de sensibilitat mostrada pel govern central en un tema tan sensible.
Pablo, explica'ns una mica d'història de la Basa Loren.
Els terrenys on es va instal·lar la Basa Loren eren de propietat municipal i van ser expropiats per l'Estat l'any 1961. La base va tancar les seves portes l'1 de gener de 1995 i des d'aleshores les edificacions s'han anat degradant, malgrat que l'any 2009 l'Estat va executar un projecte d'esmantellament controlat de tots els elements susceptibles de ser aprofitats. Des que va deixar funcionar, el municipi ha intentat recuperar els terrenys municipals expropiats durant el franquisme, però Defensa sempre s'ha negat a fer-ho de forma gratuïta o a un preu simbòlic, al·legant que la normativa ho impedeix. El Ministeri ha celebrat des del 2012 fins a 4 subhastes per intentar que algú es quedés amb les instal·lacions. En la primera, el preu de sortida era de 850.000 euros i en l'última, celebrada a final del 2019, es va rebaixar fins a 419.000. Tot i que va quedar deserta, posteriorment un particular va presentar una oferta similar i el Ministeri de Defensa va fer una adjudicació directa.
I atenció a aquest embolic dins del govern de Palafrugell. Junts per Palafrugell, que forma part del govern municipal, demana aturar la reforma del Priorat Santa Anna que ha impulsat el mateix govern de Palafrugell. És una reforma que no s'ha consensuat amb els afectats per les obres, diuen. A més, des de Junts per Palafrugell asseguren que hi ha altres accions que s'han de dur a terme abans, com la recuperació econòmica i social posterior al coronavirus.
Està previst que les obres comencin el 10 de gener del pròxim 2022 i que s'allarguin 9 mesos. Des de Junts per Palafrugell creuen que s'hauria d'arribar a un consens amb els afectats per les obres abans d'iniciar el projecte. Aquestes obres afectaran els comerços del centre de la ciutat i el mercat, tant diari com setmanal. Segons el responsable d'Organització i Polítiques Digitals de Junts per Palafrugell, David Martín, s'ha constatat que és una reforma que afecta l'aparcament del municipi a la zona de centre. Això afecta de manera important els paradistes del mercat i els comerciants del centre de Palafrugell.
És una reforma no consensuada amb els afectats, és a dir, fonamentalment aquestes places d'aparcament, que és el que més ens preocupa, estan a la zona centre del municipi i hi ha comerciants i paradistes del mercat que això pot esdevenir una afectació important.
La reforma, segons tenen entès des de Junts per Palafrugell, manté una petita zona de càrrega i descàrrega, però els aparcaments de la zona blava desapareixen. Aquest aparcament creuen que s'ha de suplir i proposen estudiar l'ampliació de l'aparcament del casal. Des de l'Ajuntament de Palafrugell, de moment no s'han pronunciat respecte a la nota de premsa publicada avui per Junts per Palafrugell.
Dues coses. Per una banda, no sé per on volen ampliar l'aparcament del casal. Alguna manera hi haurà, segur, si ho proposen, però jo ara mateix no la veig gaire, i de fet que és que ja és prou gros l'aparcament del casal. I l'altra qüestió és aquesta. Vull dir, Junts per Catalunya forma part del govern que ha impulsat aquesta reforma. Vull dir que, no sé, que expliquin per què fan aquest comunicat formant part del mateix govern, que és el que costa d'entendre. 20 minuts i les 9. Marxem cap a Castell d'Aro. Aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el Pessebre Vivent de Castell d'Aro, el més antic de Catalunya. Ho fa després que l'any passat s'hagués de suspendre per les restriccions de la pandèmia.
En concret, exposen que hi han aparegut.
Aquesta no és la crònica que volíem escoltar, ara sí.
Unes restriccions que els organitzadors temen que puguin tornar de nou amb l'expansió de la variant Omicron i l'increment exponencial de contagis que viu el país. Amb tot, el president del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, Josep Genís, explica que tornen amb moltes ganes i es mostra satisfet de com està funcionant el ritme de venda d'entrades. De fet, Genís assenyala que aquest dissabte a la inauguració van ser 1.300 les persones que van visitar el Pessebre.
Mira, nosaltres estarem contents que puguem fer les 6 representacions. Si no ens confinen i puguem fer les 6 representacions, que vingui la gent que vulgui. Nosaltres estarem ben contents de tots els que vinguin, perquè amb tota la il·lusió del món els arribarem. Unes 1.300 persones, molt contents, era el primer dia, un dissabte, que mai havíem, no solem fer representació en els dissabtes. Bueno, avui doncs, esperem fer unes, el mateix que ahir, unes 1.300, 1.500 persones, estaríem molt contents per ser el dia que estem.
Per poder visitar el Pessebre Vivent caldrà anar amb mascareta i mantenir les distàncies de seguretat per evitar contagis. L'objectiu, explica Genís, és evitar grans aglomeracions de persones i per això hi haurà també control d'aforament.
Seguint les normatives que es marquen cada dia, no? Ara mateix tothom demanem anar al recorrer. En que estiguem a l'aire lliure, demanem que vagin amb mascareta tothom per seguretat de les persones que venen i dels figurants que estan en el Pessebre.
El Pessebre Vivent de Castell d'Aro és reconegut com el més antic de Catalunya i al Supermatí vam poder parlar de la història i el funcionament del Pessebre amb Laura Méndez, que és membre de l'associació.
Sí, el Pessebre Vivent de Castell d'Aro va ser creat l'any 1959. Inclou més de 300 figurants que representen escenes de l'Antic Testament i d'altres clàssiques que es poden veure en altres pessebres i que estan, moltes d'elles, dedicades a professions i oficis. És un pessebre molt reconegut, ja que el 2011, per exemple, va rebre la Creu de Sant Jordi. Laura Méndez, membre de l'associació Pessebre Vivent del municipi, explica que va ser un moment molt especial.
Va ser com un moment de dir, ostres, estan valorant la feina que fem, no? I algú molt important està valorant la feina que fem. Seguim així. Seguim amb la feina que estem fent i intentem millorar cada any i fem una cosa maca que la gent vulgui venir vulgui i que apreciï realment tota la feinada que hi ha darrere i que es vegi una mica també l'orgull que sentim pel que fem, no?
Després de l'aturada de l'any passat, l'organització viu la tornada del Pessebre amb molta il·lusió. Com dèiem, ja ha començat i ja l'ha anat a veure molta gent. Tot i això, Laura Méndez explica que encara queden els dies més importants de les festes, que és quan sol anar-hi més gent.
Pensaven que es ressentiria una mica aquest any, però no, tot al contrari. O sigui, hem rebut moltíssima afluència, s'han vengut moltíssimes entrades online, que l'any, o sigui, veníem cada cop més fomentant l'entrada online i aquest any ha sigut un boom i la veritat que no sé, estem molt, molt contents amb aquesta rebuda i normalment el cap de setmana de Nadal i el dia d'any nou solen ser doncs, els dies com més, amb més afluència. Així que encara esperem molta gent que passi pugui. Pel Pessebre. Mm.
Tres quarts de nou del matí, seguim al Supermatí de Ràdio Capital explicant-vos que la Central Sindical d'Independent i de Funcionaris, el CESIF, ha denunciat l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols davant la Inspecció de Treball per greus incompliments, diuen, en matèria de prevenció de riscos laborals. El sindicat assegura que l'edifici de les vetlladores, on hi treballen desenes d'empleats públics, està deteriorat i abandonat i asseguren que el govern municipal no ha fet res per millorar les condicions de treball dels treballadors.
En concret, exposen que hi han aparegut ratolins i rates mortes, que la calefacció està variada i que han reubicat els treballadors en oficines on hi ha bombes de calor i no es compleixen els requisits de distàncies mínimes ni de ventilació que s'haurien de seguir per la Covid. A la denúncia, el CESIF exposa que el desembre del 2017 la mateixa Inspecció de Treball va fer un requeriment a l'Ajuntament alertant del deteriorament de la façana principal de l'edifici de les vetlladores i de riscos higiènics per productes químics i que a data d'avui, 2021, no tenen constància de la solució de cap d'aquests problemes. De fet, el sindicat CESIF sosté que, a dia d'avui, aquestes mancances detectades no només no s'han solucionat, sinó que estan augmentant i posen com a exemple l'aparició d'esquerdes a la façana. Si no hi ha risc estructural, tal com va informar el 2017 l'arquitecte municipal, sí que veiem riscos greus de despreniment, tal com asseguren. A la denúncia també alerten, acompanyat d'una fotografia, de l'aparició de ratolins i rates mortes a l'edifici, cosa que és un risc biològic. I també alerten de que la calefacció central va deixar de funcionar i lamenten que no sembla haver-hi intenció de reparar-la i posar-ne una de nova. Hi ha àrees d'aquest edifici que continuen els seus despatxos sense calefacció, treballant a una temperatura quasi menor de la que fa a l'aire lliure i no poden endollar calefactors perquè salten els tèrmics. Conclou el sindicat que ha presentat la denúncia en data 17 de desembre per reclamar que se solucionin totes les deficiències de manera urgent.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Ladies and gentlemen. Tot era millor. El programa que et farà obrir els ulls i comprovar com no sempre és veritat això. Presentat per la Marc Coll i en Marc Clapés. Els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Aquest Nadal, viu-lo a Pals. Com cada 24 de desembre hi ha la Missa del Gall a l'Església de Sant Pere a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Aquest any torna la quina, el fraternal, torna la quina a Palafrugell. Lots de vi, cava, espatlles, teles, electrodomèstics i molts premis més. A causa de la Covid és obligatòria la reserva prèvia. Més informació i reserves a les xarxes del centre, centrefraternal.cat i al 683-404-484. Els dies 25 i 26 de desembre, 1, 2 i 6 de gener, t'esperem a la quina del centre fraternal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
8 i 48 minuts, la gira de comiat de Joan Manuel Serrat passarà pel Portaferrada 2022 de Sant Feliu de Guíxols. El festival Ganxó encetarà la seva 60a edició el proper 2 de juliol. El Portaferrada també ha anunciat altres noms de la seva, del seu cartell, per exemple Simple Minds, Cool and the Gang o també... Nati Peluso, un dels noms d'aquest any al Portaferrada. El festival anuncia, doncs, els primers noms amb noms de pes, com dèiem. Per exemple, el retorn de la brasilera Marisa Monte, que serà el 2 de juliol. El Pop Soul de Leon Bridges, que hi aterrarà el 8 de juliol. L'imitable Jamie Cullum, el 15 de juliol. L'indie folk de Kings of Convenience passarà per Portaferrada el 17 de juliol. També arribaran al festival, com us dèiem, les gires de comiat de llegendes, com són Joan Manuel Serrat, el 5 d'agost, i els britànics Simple Minds el 23 de juliol. Els catalans Sopa de Cabra, que actuaran el 12 d'agost, i Nil Moliner el 18 d'agost, demostraran per què segueixen sent els favorits del públic. I també els clàssics Disco Funk de Cool and the Gang tocaran el 15 d'agost, i la que estem sentint, els Ritmes Urbans i Calents de Nati Peluso, s'escoltaran el 17 d'agost. Aquests són els primers noms que completen aquesta porta oberta o la gran celebració de la 60a edició del Festival de Sant Feliu de Guíxols, i les entrades ja estan a la venda.
Llamo a los celulares de
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Et sona això? Et sona, Mafiosa?
Més ho veig, però ara tampoc s'hauria de dir-te, eh?
Què?
És una prova d'un concurs o alguna cosa, això?
No, no, és una... Vull dir, ja veig que no vindràs al Portaferrada aquest estiu a veure Nati Peluso, perquè no la coneixes.
Escolta, no, sí, sí, home, sí que la conec, però no sóc un seguidor, diguem-ne, incondicional, no? Doncs i escolta, no. El Portaferrada queda molt lluny encara, eh?
Sí que queda lluny, però a veure, calla.
Que podem passar moltes coses.
A veure. Mafioso, Josep Lluís Vidal. Bueno, mafioso no, potser mafiosos els que... Els,
home.
Mafioso els protagonistes de la secció, no? Moltes vegades, potser.
Bueno, jo crec que el 80% de les vegades, no? Potser.
Sí, els tots aquests, Mark Zuckerberg i tots aquests, mafiosos tots. Va,
sí, però avui no parlem de Mark Zuckerberg. Bueno, sí, indirectament sí.
Indirectament sí, no? Bueno,
sí,
aviam, espera, que et poso la sintonia que toca. Com cada dimarts, parlem amb Josep Lluís Vidal de tecnologia i oci digital. Sí, dimarts, la setmana passada, és que m'he confós perquè la setmana passada fèiem dimecres. I el primer titular d'avui és que Espanya és el cinquè país del món on els usuaris reben més trucades comercials.
Sí, 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 i jo crec que això també és una dada que no ens sorprèn, no? Perquè aquí no està una mica fart, no? De rebre trucades, ja no només de companyies de telefonia o d'internet, sinó del gas, de la llum, d'assegurances, de mútues, no sé, de tot tipus de serveis que puguis imaginar, no? Puc explicar una anècdota?
Ja, explica.
De la setmana passada sobre això?
Explica.
Mira, la setmana passada em va trucar un senyor, eren, no sé, cap a quarts de nou del vespre, una cosa així, eh? Una mica al límit, eh? Mm. I em diu que preguntava per Antolín.
Antolín.
Que si podia parlar, sí, que si podia parlar amb l'Antolín.
Jo soy José Luis, no Antolín.
Jo soy José Luis, en tot cas, no? No, s'equivoca. I resulta que diu, ¿y cómo se llama usted para dirigirme? Digo, escolta, m'estàs prenent el pèl. Dic, a veure, que passa, que Antolín no ha colado.
Antolín, però aviam, va, utilitzar Antolín com a intent de veure si trobo... Aviam si trobo un Antolín, ara costa trobar un Antolín.
Digues, jo què sé, pregunta per Ramon o jo què sé, o per, no sé, jo què sé, no? Però vaja, que sí, sí. Escolta, el que anàvem.
Sí.
Que, això, Espanya és el cinquè país del món que rep més trucades comercials de tot tipus per intentar vendre serveis a porta freda, el que se'n deia abans, no? La veritat és que això que deia, no? Que no és una dada que ens sorprengui per la gran quantitat que tothom rebem trucades cada mes. I dic cada mes perquè hem sabut la xifra mitjana, atenció, mitjana de trucades comercials que reben cadascun dels habitants d'aquest país.
Quan
quina diries que és?
Cada quan? Amb quin...
Cada mes, mensual. Té mitjana, eh? Té mitjana.
Jo diria 20.
Doncs mira, t'has acostat bastant. 18.
Sí? Carai.
18. Carai. Però de mitjana. Som, això vol dir que hi ha gent... Clar, això vol dir que hi ha gent que rep trucades cada dia. No? De fet, no sé si t'ha passat, a mi sí m'ha passat durant un període de temps de curt, no? Que reps trucades cada dia durant 4 o 5 dies, fins que al final doncs, es cansen, no? O veuen que no contestes, o el que sigui, i deixen de provar-ho fins que arriba una altra tanda de trucades, d'aquelles de cada 3 o 4 dies, de manera insistent. A mi m'han arribat a trucar del mateix número, no sé, 7 o 8 vegades, sense exagerar-te,
al mateix dia.
Al mateix dia, eh? I ja veien que era un número que no d'allò, doncs o no l'agafes o el bloqueges directament.
Jo a mi...
I d'això...
Des que em vaig inscriure, no sé si potser és que no m'hi fixo, però des que em vaig inscriure en aquesta llista Robinson, es diu?
Sí, sí.
Que em truquen menys o gairebé no em truquen?
De fet, és que aquesta llista vindria a ser això, com una llista d'accés públic per a tots els operadors, no? No operadors, sinó les empreses que volen fer trucades comercials, i en principi qualsevol telèfon que estigui inscrit en aquesta llista no hauria de rebre trucades comercials. El que passa que, bé, això hi ha moltes empreses que s'ho passen una mica per alt, no? I no fan cas d'aquesta llista i continuen trucant. Hi ha moltes altres maneres per impedir que ens arribi, si no tota la comunicació comercial, sinó una gran part de la comunicació comercial. Alguna de les més conegudes és, per exemple, tant amb Android com amb iPhones, és el bloqueig directament del número. Tots els telèfons relativament nous tenen aquesta possibilitat de bloquejar un número. El que passa que, clar, també és veritat que els call centers rara vegada trucant des del mateix número. I sí que és veritat que això és una solució a curt termini, perquè aquest telèfon pesat que te truca 8 vegades al dia, doncs deixi de fer-ho. Però clar, al cap de 2 dies potser és una altra, i és la mateixa empresa la que t'està trucant.
Clar.
Per tant, és una solució que només funciona a curt termini. D'entre totes les solucions que hi han, perquè n'hi ha diverses, no? I si busques una mica per diversos fòrums d'internet i diverses webs especialitzades, veuràs que n'hi ha, a banda d'aquesta, n'hi ha d'altres. Hi ha una que m'ha cridat l'atenció, que està una mica en fase de prova i té, està protagonitzada per Google, no? I es tracta, atenció, d'una espècie de centraleta virtual que respon per tu a trucades que amb una intel·ligència artificial considera que són trucades comercials.
Ah.
Com se t'ha quedat el cos?
Bos.
Google.
Molt sorprès.
Google està desenvolupant un software basat en intel·ligència artificial, és a dir, capturant tota la informació que té al seu abast sobre companyies que fan trucades comercials, identifica quins números són provenients d'aquest tipus de trucades i si actives el servei, contesta per tu i pregunta qui ets, què vols... Et fa de secretària? Et fa de secretària virtual?
Molt bé.
És una passada, eh?
Doncs...
És que estic al·lucinant.
I això què costa? O quan arribarà?
Bueno, jo crec que sent un producte de Google serà gratuït, entre cometes, gratuït.
Sí.
És a dir, tindrà accés a totes les...
Sí.
A més dades encara que té... I si el fan de pagament no crec que sigui massa car. En tot cas, és un producte en fase beta encara. Clar, eh?
Molt bé. Aviam, nou titular. WhatsApp millora la privacitat amb una nova versió.
Sí, això ja vam parlar fa uns mesos aquí en aquesta secció, que estàvem preparant el llançament d'unes millores quant a la visibilitat de l'estat, de l'última connexió, sobretot aquestes dues coses, l'estat, o sigui, si estàs connectat o no estàs connectat i quan t'havies connectat per última vegada. Això, fins ara, per defecte, si tu no feies cap acció, era d'informació pública, és a dir, qualsevol persona podia veure quan era l'última vegada que t'havies connectat, a no ser que tu abaixis la configuració i ho facis ocult, i també, doncs, quin és el teu estat. Doncs bé, ara, si te descarregues la darrera versió que ja s'ha publicat de WhatsApp, tant per iPhone com per dispositius Android, aquesta opció per defecte ja està desactivada. Mm-hmm. És a dir, que per defecte ningú que no te tingui ni a la llista dels seus contactes i, a més, una altra cosa que és nova, amb qui tu no hagis intercanviat mai cap missatge o no hagis participat en cap conversa, tampoc podrà veure el teu estat.
Ah.
Ni quin és la teva darrera connexió.
Gran cosa, això.
Bé, una coseta més, petita, que no afecta allò al funcionament del dia a dia, però bé, que està bé que se tingui en compte, també.
I de cara a l'any que ve, què? Perquè, clar, hem passat un any en què la tecnologia, tota la seguretat de molts sistemes, hem tingut caigudes de molts serveis molt utilitzats, de Google, de WhatsApp... Tot,
de tot.
Què hem d'esperar de cara a l'any que ve?
Mira, hem d'esperar, segons les grans empreses que es dediquen a monitoritzar l'activitat a internet, també empreses que fan solucions de seguretat online, empreses d'antivirus, etc. No? Totes per aquestes dates estan publicant les seves previsions de cara al 2022. Hi ha una qüestió que ja és recurrent en els últims anys i és l'alerta de que els dispositius mòbils cada vegada són més vulnerables. Per tant, hem de fer una vegada més una crida a que tothom mantingui els seus telèfons al màxim d'actualitzats possibles quan a aplicacions, quan a sistema operatiu i sobretot doncs, que no obrim aquells enllaços que ens arriben via, atenció, SMS que torna a estar una mica un altre cop en primer pla, SMS, WhatsApps, correus electrònics, enllaços que siguin sospitosos, compte amb tot això perquè al final acaben sent una porta d'entrada brutal per malware, per tot tipus de software que ens roba dades i que ens hackeja el telèfon. Això continua sent una constant i atenció, perquè hi ha